Contar-nos el mundo és el nom de l'última publicació d'Altair, un llibre on 32 autors ens mostren la seva mirada sobre la cultura i sobre el viatge. Segons escriu a l'editorial el director d'Altair Magazine, Pere Ortín, no és un llibre de periodisme de viatges. Més aviat s'ha volgut crear periodisme des dels viatges. Els autors de Contarnos el Mundo han escrit sobre records, sobre moments viscuts. En el llibre trobem fotografies, experiències, històries urbanes, però sobretot trobem rigor, honestitat, respecte i sentiments. Els sentiments que han viscut en primera persona aquests 32 escriptors mentre viatjaven pel món. Avui ens acompanya Pep Bernades, propietari de la llibreria Altair i també responsable d'Altair Revista, una revista que qualsevol viatger coneix perfectament i de la qual no s'han de fer cap mena de presentació. Pep Bernades, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut.
Ben trobats.
Escolta'm, ara aquests dies de Nadal que ja hem passat, doncs he estat mirant aquest llibre. És un llibre preciós.
Moltes gràcies.
És un llibre que jo penso que, siguis viatger o no siguis viatger, t'interessa exactament igual. No és un llibre que et descrigui una destinació, sinó és un llibre que te l'explica des del sentiment.
És la meva intenció. És a dir, aquest mes de desembre he fet 40 anys al Altair.
Oh, felicitats.
Gràcies.
I ja he passat l'adolescència sobradament, eh?
Fer un manifest sobre com entenem el viatge com a gran ocasió de tocar un lloc, de pensar-lo i de sumar tots aquells elements de coneixement que la universitat medieval unia com una sola cosa, amb la capacitat de sentir, d'escoltar, de participar, de pensar el món des del coneixement, des del sentiment i des del contacte, que és una cosa que no es podia fer fins no fa tants anys. Però crec que és una gran ocasió perquè les persones que viatgen o que viatgem ens adonem que el món és molt semblant a tot arreu, que els clichés creats durant molts segles no tenen sentit, que la realitat és molt diferent d'aquelles inèrcies d'explicació que es van repetint, i el viatge pot ser, com et diria, aquell mètode de coneixement del món que ens dona el pols que té exactament.
En la part que tu has fet d'aquest llibre, de mostrar, contar-nos el mundo, el teu article, que és un assaig, és El viaje como búsqueda. Què busquem en un viatge? O què creus que hauríem de buscar en un viatge?
Allò que no busquem. És a dir,
és més aviat el que trobem.
Quan està pendent del que busques, no veus el que trobes. Quan te fixes en el que trobes, moltes vegades modifiques i millores el que buscaves. I aquesta mena de joc d'estar pendent de conèixer, no d'anar perseguint coses, confirmar el que ja pensava, sinó preguntar-me mil coses. Si un viatge són preguntes. Les respostes potser no arribaran mai, però les preguntes t'ubiquen.
M'agrada molt això que has dit de que moltes vegades el món és molt més igual entre tots els països i la gent és exactament igual. I hi ha una cosa que sempre m'ha cridat molt l'atenció, que és, per exemple, amb el tema dels immigrants, no? Que aquestes mares que es posen a les barques i gent que queda com esparverat. Aquestes mares estimen els seus fills exactament igual que nosaltres.
I potser fugen perquè els estimen.
Precisament.
I perquè els volen donar un futur
precisament
diferent.
Precisament, perquè el que volen és o morir-te de gana o morir-te malament o trobar una possibilitat de sobreviure.
No, és que jo em penso que la vida és iniciativa, no? O sigui, no pots anar remolc allò que no vols, has de buscar el que vols. Però amb la qual cosa, les persones més qualificades als llocs, les persones que són potser més capacitades per fer coses, són les que canvien de país. També hi ha els que marxen per desastres com la guerra o altres coses, no?
Sí,
però en el moment que tu travesses aquella barrera d'un immigrant i veus una persona i tens contacte i parles,
t'adones que val molt. Que és exactament com tu.
Exactament, no?
Que no hi ha grans diferències.
I crec que la invitació és aquesta, a pensar el món com un sol país. Que és el que és?
Però això és pràcticament impossible a nivell institucional, fins i tot, no?
A veure, hi ha tots uns interessos creats i és sobretot un invent del segle XIX que és bastant nació, que és una calamitat, perquè l'únic que fa és posar entrebancs amb el que no hauria de ser. Amb un que anem, els trens han d'arribar puntuals de Vladivostok a Cape Town. I l'administració...
Aquesta és la qüestió.
I l'administració...
El que ha de fer és preocupar-se d'això.
Exacte, ha de ser administració. Himnes i banderes se poden guardar absolutament tots. Interessa una ètica. El Pere Ortín, el director del magazín, amb el que parlem de moltes coses, l'altre dia em va fer una brasada pidària. Deia, mira, si canviessin només una lletra, canviaria el món. Si passessin de l'èpica a l'ètica,
seria
el canvi fos radical.
Seria absolutament diferent.
I això passa en política, passa en viatge, passa en tot plegat, no?
I amb les relacions més pròximes.
Estem en un món d'èpica, de jo sóc el més potent, i en canvi s'oblidem de l'ètica. Llavors, per mi, el viatge és una de les escoles que permet aprendre aquestes coses i pensar-les des del contacte, des del sentiment, des de que algú et dona la mà i fica a casa seva i te dones de la diferència de buscar aquest interlocutor que et parla amb la seva veu i el seu pensament per explicar-te qui és i on viu, que no un paquet de serveis i una obligació de fer una ruta d'elefants, de seguir una senda. Exacte, no té res a veure.
Bé, jo suposo que ha estat difícil la tria d'aquests 32 autors, no? M'imagino.
No.
No?
No, mira, tenim la sort que amb els anys que portem al Tahir, fa 40 anys, hi ha un entorn professional i personal de persones que tenen aquest plantejament. Aleshores, els 32 són senzillament articles interessants en un lloc que no parlen de jo, parlen del lloc. El protagonista és el lloc. Quan parlem de viatjar com a jo que viatjo i això que he fet, de 100 casos, 80 són iguals. Quan parlem del món des de mirades diferents, o sigui que cadascú diu no allò que llegeix i repeteix, sinó el que realment ha destilat amb la seva mirada, fem una composició meravellosa. I els autors que tenim en aquest magazín, en aquest número, començant per l'Era Guerriero, que fa una introducció preciosa, el que és una crònica de viatges, el Martín Caparrós i tots els demés, són persones que són còmplices en aquest sentit. Amb la qual cosa, per mi és una celebració...
Són de la família
Altair. Sí, sí, és veritat.
Escolta, una família aquesta que heu creat, que jo penso que és fàcil fins i tot identificar-los, encara que estiguin fora de la llibreria. Vull dir, gent que pensen en un turisme que sigui absolutament sostenible, que no sigui gens agressiu amb les cultures d'altres països, gent que treballa doncs, per l'aproximació a la cultura i no per l'arribar com arrossegant-ho tot per terra.
I si m'apures, ni pensen en això perquè ja surt de dintre.
És a dir, és el seu propi comportament.
I ja no es plantegen què ha de fer, sinó com que el seu interès no és fer turisme només, sinó conèixer, la relació amb les persones passa davant de tot. I aquí canvien les coses.
Jo és un llibre que recomano moltíssim a totes aquelles persones que, siguin viatgers o no, vulguin descobrir coses del món. Perquè és que ho deixaríem aquí, perquè descobrim moltes coses del món. Hi ha un collage deliciós sobre els goril·les d'esquena platejada del Pere Ortín, que és una delícia, però a més trobem de tot una mica, no? Dels sentiments d'una visita a Nova York o...
El que intentem nosaltres és trencar motllos i dir, periodisme què és? Sempre el mateix? No. La crònica periodística, que és el que fem en molts llocs, intentem fer amb tot el rigor i amb tota la qualitat literària que podem, però per què no un collage, que és una altra manera d'explicar les coses? Per què no història gràfica, que et dona una capacitat brutal de anar a aquell objectiu que vols explicar? Llavors, tot està al servei de presentar una invitació de conèixer el món, però conèixer el món, no conèixer les ofertes, que és diferent.
És un llibre molt recomanable, eh? Jo, ara aquests dies de Nadal, penso que si heu de fer... Bueno, de Nadal ja no, més aviat de Reis, perquè Nadal ja l'hem passat. Si heu de fer regals, penso que és una molt bona alternativa al Tahir Magazine. És el nom de l'editorial, és de tapa dura, és un llibre preciós de mig format.
Hi ha coses que a vegades et gratifiquen de la feinada, no? no fa massa, un senyor de Perú que es diu Willy Reaño, que té una revista que es diu Viajeros de Perú, em deia, hòstia, ¿sabes qué me haces plantear cosas de cómo escribo? I vaig dir, Willy, eres uno de los grandes, no? Però quan algú diu això, penses, que bé poder aportar, poder sumar...
Bueno, estàs movent les consciències de tothom,
no? I crear reflexió, ho intentem.
Clar, una reflexió. Contar-nos el mundo, 32 mirades sobre la cultura i el viatge i sobre com entenen els viatges aquests 32 autors que ja us dic per endavant que és una manera molt especial. Una manera, bueno, potser no molt especial, la manera que hauria de ser, en definitiva, de mirar el món i després explicar-ho.
No, i el secret per mi és l'equip que tenim al magazine, el Pere Ortín, el Mario Trigo, l'Alberto Jiménez, el Jordi Brascó. És un equip tan compenetrat i que d'alguna forma ens ho passem bé treballant junts, que jo et diria que és molt difícil fer un número com aquest sense aquesta participació motivada, entusiasta, de tots els que hem treballat.
Escolta, a partir de que la revista com a tal canvia de format i passa a ser també un monogràfic, però un monogràfic de característiques diferent, estàs satisfet? Estàs content d'aquest canvi?
Estic encantat per una cosa. La revista era de 91, i el 91 encara estàvem obligats a parlar del món, allò, anar a tornar i explicar-ho. Quan has de plantejar les coses, amb el Pere Ortín, dèiem, a veure, és el mateix? Faríem aquesta revista si comencéssim ara? No. Ara no anirem, tornarem per explicar-ho. El que farem serà, humilment, treballar molt per saber què ens agradaria conèixer, anar a buscar les persones que ens ho poden transmetre i escoltar la seva visió de qui són ells, d'on són i què han de dir els nostres vectors. Transmetre'ls les seves paraules, no les nostres. La nostra opinió, encara que pugui ser fonamentada, no té res a veure amb la de la persona que viu en un lloc, que hi ha nascut, que potser no sap que sap, però en sap molt.
Moltíssim.
I nosaltres què fem? Llegir i a vegades repetir coses que no són potser tan precises com voldríem, no?
Pep Bernades, moltíssimes gràcies. Com sempre és un plaer parlar amb tu i aprendre dia a dia de tot el que saps del món, en definitiva.
A veure, tots aprenem dia a dia i feliçment.
I tant.
Hi ha tant per aprendre.
Només cal tenir les orelles ben
aprendre,
obertes i els ulls ben oberts per
mirar. Que podríem viure 200 anys i no ens avorriríem
no
gens per
res.
Això.
Bé, això és una actitud, per això, personal de cadascú.
Potser sí.
Clar. Ja t'ho dic jo, que sí, hi ha gent que no té necessitat d'aprendre res. Pep Bernades, gràcies.
Recordeu, a vosaltres.
Recordeu, Contar-nos el mundo, 32 mirades sobre la cultura i el viatge, un llibre molt recomanable de la revista Altair Magazine, que jo penso que si a vosaltres us agrada el món en general, doncs no us podeu perdre. Fins a propera, Pep.
Moltíssimes gràcies i fins aviat.
Vinga.
I bones festes.
Bones festes.